El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
9 i 16 minuts, comencem la tertúlia del gall del monestir, avui en companyia de la Maria Sansa, molt bon dia.
Bon dia.
Del Josep Maria Balcells, molt bon dia.
Bon
i del Pasqual Dussó, molt bon dia.
Bon dia.
El Pasqual deia abans d'entrar d'antena, aviam en què ens sortirà
Exacte.
Avui aquest senyor referint-se a mi.
Sí, senyor.
A 85 dies de sequera. És un tema important que va passant els dies i a la ciutat de Barcelona, són 85 dies. Dilluns pel matí, quan sortia de casa, vaig veure que estava tot com humit.
Sí.
Vaig dir, ostres, ja està, ja ha plogut aquesta nit, no ens hem enterat. I no, era aquella humitat que aquella... semblant a allò que passa a Anglaterra, que no és el
xirimiri,
però és com una boira humida i no hi ha manera... Ens va passar quan governava el tripartit, que vam estar també fins al mes d'abril.
No parlàvem del Baltasar.
Abril
doncs sí,
de maig.
Doncs sí, que jo volia treure-ho, doncs.
Vam tenir una sequera molt llarga que va precipitar una sèrie de jo crec que... una sèrie de mesures, no precipitades, jo crec que és que venien també doncs, a intentar solucionar el tema. Es va tornar a parlar del tema del trasbassament del Roine, es va parlar de portar aigua des de l'Ebre fins a Barcelona, i al final va ploure miraculosament.
No,
però és que va anar a Montserrat, el Baltasar.
No,
va anar a Montserrat a demanar
si
que pogués.
Si hagués arribat només a Monistrol, potser hagués plogut més d'allò, però és que llavors van caure bons
sí,
i barrals.
Sí, però jo voldria remarcar que en aquell moment es va optar per posar en marxa les desaladores,
sí.
Que va costar un ronyó,
sí,
que va ser supercriticat per l'oposició com una despesa inútil que hem fet, que ens han gastat i tal, i ara sort de les desaladores que comencem, si més no, a fer unes mesures de prevenció davant d'aquesta sequera tan forta. És a dir, que en moments d'emergència s'agafen solucions d'emergència.
Sí.
I quan s'està al poder, doncs s'opta per això, doncs amb tots els possibles errors i des de l'oposició doncs s'aprofita tot per carregar doncs contra el que està governant. I avui doncs s'hauria d'agrair que tinguéssim a punt unes desaladores que ens permeten, si més no, estar tranquils de que no ens faltarà l'aigua.
El que passa és que hem de fer educació de l'aigua, perquè en
també.
Aquest país malgastem molt l'aigua. Hi ha països
sí.
en què tenen desaladores o tenen altres o reciclen l'aigua d'una manera que nosaltres no som capaços de reciclar.
Sí.
I, per tant, fer un estalvi, una
es
mesura d'estalvi d'aigua... Es va
fer, Maria, una campanya en aquell
sí,
moment,
ja
i penso
recordo,
que es va...
Inclús els ajuntaments ens vam fer un fart de repartir
sí.
dosificadors d'aigua de les aixetes.
Sí, sí.
Però...
I va donar resultats, eh? No sé si s'ha mantingut l'hàbit. No.
El tema és que ens dutxem massa, deien alguns.
Sí. No,
comparat
sí.
amb altres països que tenen molt més aigua... aquí els països del sud, Itàlia i l'estat espanyol, doncs la gent tendeix també per les altes temperatures a dutxar-se més.
Però on se fa més malbé
sí.
i es desgasta l'aigua és en el camp, eh?
En el camp, la indústria del camp.
Sí, jo de la d'allò volia dir, primera, no sé exactament el cost del litro d'aigua o del metro cúbic d'aigua de les desaladores. Hi ha gent que em diuen que és molt important i hi ha gent que diu que és poc important. Això...
Jo penso que el cost, bàsicament,
sí.
era de la construcció d'això, és a dir, la posada en marxa de la
ja.
infraestructura. No tant després doncs, del funcionament. El funcionament té el seu cost, clar.
El que passa és que era una economia...
Però això era... Però va ser una cosa ràpida, si va posar en marxa, perquè no se sabia quan podia acabar això.
Sí, sí.
I déu-n'hi-do. I ara, almenys, no hi ha la sensació d'emergència.
Exacte.
El fem el comentari de que no plou, no plou, no plou, però ningú està patint de que li falta l'aigua.
Els pantanos estan plens i a capçalera
sí.
hi ha aigua. El problema és que aquest any no ha nevat i ja veurem què passa d'aquí a l'estiu.
Ja. Yeah.
Uh-huh. El problema no és tant, potser, que no hagi plogut aquí a la capital, sinó que no ha nevat a la muntanya.
Això és també una mica el que va passar. És que no sé si era el 2005, diré que sí, quan va haver-hi la sequera extrema.
El 6 o el 7, perquè jo estava al Parlament.
2006 o 2007.
Que...
Va passar també el mateix. Quan s'atensava el mes de maig, abril, el problema era precisament que aquell any tampoc havia nevat. Aleshores, a mesura que va baixant l'aigua, allò es va buidant, i si no baixa de la muntanya, és quan tenim el problema. El cost de la desaladora és 9 vegades més car que evidentment, que aconseguir aigua de la xarxa fluvial. Ara bé, el tema és més viable a nivell de consum, És a dir, una ciutat com Barcelona que no pas pel camp. Per al camp és on realment fer portar l'aigua dessalada.
Falta la pluja.
Perquè la distància també del mar a l'interior és on realment suposa un augment d'aquest cost d'uns 50 cèntims per litre extra del que costa l'aigua.
Sí, però els tarongers més importants que té Israel està al desert del Negev. Vol dir que tenen un sistema de gota a gota que no necessiten portar tonelades d'aigua com les taronges de València.
Però rega més ara, I després nosaltres estem en una ciutat, Sant Cugat, que té uns espais enormes d'espais verds, de jardins i de tant doncs, a nivell individual o familiar com doncs, municipals, que déu-n'hi-do la despesa d'aigua que suposa si es mantenen, aquí, si es volen mantenir.
Aquí també tenim una altra mala educació, que és el tipus de plantes que es posen a la jardineria, tant la pública com la privada. Perquè hi ha gespa que no necessites pràcticament aigua de regar i, en canvi, posem la gespa dels prats anglesos, per entendre.
Però la que no necessita tanta aigua és la que fa més al·lèrgies, també. Això ho sentia l'altre dia. Com se diu? Una que creix sense gairebé aigua és la que provoca més al·lèrgies que no pas l'altra. Un apunt també va servir aquella crisi de l'aigua, podríem dir, per visibilitzar també l'estat de manteniment de moltes infraestructures de l'aigua. És a dir, al Besòs, recordem, s'estaven perdent no sé quants litres al dia no s'havia tingut cura de mantenir el cabal de l'aigua al seu
moltes
lloc. Moltes fuites al darrere. Això es va visibilitzar en molts llocs de Catalunya.
Jo volia dir que encara que el cost d'origen de la desaladora sigui 9 cops més alt, no vol dir que no el publiquin, perquè no sé quina repercussió... El rebut d'aigua porta tants impostos que em sembla que amb el rebut només devem pagar el 20% del cost de l'aigua. Sobre aquest 20% posar-li un X% més, també es podrien rebaixar els impostos de l'aigua sortint de la desaladora, si és que es pogués discriminar, per dir-ho així, i que l'usuari no ho notés, no ho notaria tant, perquè hi ha molta part d'impostos. Recordo en aquesta època que esteu dient que sí que es va intentar que els jardins fossin més sostenibles, o sigui, fer un altre tipus de jardí. Ara, el cert és que en el secà de l'agricultura és que els pagesos no poden sembrar.
Els sembrats difícilment pots posar-hi rec automàtic, no? És a dir, aquí...
Sí.
I això és perdre una collita, i la cosa està...
Exactament. Em sembla que jo sí, gairebé penso l'àvia. Sí,
i això és molt, molt important, perquè són les arrels, no? Les que no tenen capacitat d'absorbir humitat.
I després el que deies de dutxar-se, que...
Sí, era un humor,
No, és que algú em va dir que ara vivien més perquè ens rentem més. O sigui, esclar, abans amb les mans brutes, encara que et deien, abans de dinar vés a rentar-te les mans. Sí, bueno.
Però abans de dinar, després...
Ja podies agafar el que sigui. I es veu que havíem agafat més infeccions, i ara dutxant-se cada dia... Vaja, jo, personalment, no podria... No, és que em trobaria estrany si no em dutxés un dia.
Sí.
I en canvi recordo, quan jo era petit, doncs que només et dutxaves el dissabte.
Però és que no cal anar...
En el miret em fregaven els genolls. I no sé què, i no sé quantos...
Jo sóc d'aquesta generació,
Sí, i ja està. I els dissabtes era el dia que es feia dissabte, que et dutxava. Ara,
però és que no cal anar a aquesta generació, No fa tant, no fa tant d'això. Vull dir que jo sóc dels 80 i abans no era costum tampoc.
Bueno, per dir que no hi havia ni quarto de bany moltes vegades. Exacte. O sigui, a la grela, a la palangana.
Jo tinc una anècdota d'un poble que es diu Sopeira, que van fer el pantano d'Escales.
Exactament.
I els hi van oferir, el pantano d'Escales és dels més nous que s'han fet, no dels més nous, però es van fer bastant a mig segle passat. Els hi van oferir portar-los l'aigua corrent a totes les cases mentre feien el pantano, i van dir que perquè necessitaven aigua corrent, si ja tenien el riu allà sota. I va costar posar aigua corrent a Sopeira, No la van tenir fins ben bé als anys 80.
I clar, i el riu a l'hivern no el devien veure gaire.
I a l'estiu, t'asseguro jo, que el Noguera arriba a Gorsana, no t'hi pots ficar els peus,
Doncs era aquest punt de la sequera, perquè la veritat és que encara no, però segurament si no canvia el tema. La setmana que ve baixen una mica les temperatures, però no s'espera precipitacions. Dos apunts de mobilitat. Un aquí a Sant Cugat, bàsicament que els usuaris de ferrocarrils a Sant Cugat i les Planes han crescut un 3,3% i superen ja els 8 milions el 2015. en part segurament pel perllongament de Terrassa, que també ha fet que aquesta línia vagi més carregada, però concretament...
Es nota molt, sí? El perllongament de Terrassa. Sí. L'estació de Terrassa Rambles, el tren ja ve ple. Tu l'agafes a Terrassa Rambles, el tren...
Cada dia hi ha queixes de molts usuaris, no només de Terrassa, sinó de gent del Vallès que es mou cap a aquella ciutat o del revés, pel tema de demanar una mica verificar si les freqüències de pas són les adequades, perquè els trens van molt plens i cada dia Ferrocarrils ha de contestar queixes de... Ara amb el Twitter, que hi ha aquesta accessibilitat a l'administració tan ràpida, cada dia es veuen comentaris sobre
però és possible, això jo havia sentit explicar que era, és a dir, que està molt ajustat amb les anades i vingudes. Tota la línia és que és difícil incrementar la freqüència. Ara, al matí són 4 minuts, però després són 6.
4 minuts a Sant Cugat.
A Sant Cugat, que és la ciutat amb més, ben, més freqüència.
Són els més còmodes, diguem-ne, no?
I el Fubí.
Sí, però jo crec que deu ser molt complicat.
Molt.
Jo crec que és pràcticament impossible augmentar més la freqüència. Bueno,
no sé si es pot augmentar de vagons, diguéssim, de llargada.
Sí, però llavors tens moltes estacions molt difícils de...
Però ara amb trens...
El peu funicular ja no...
Però ara amb trens que no tenen vagons, que estan tots comunicats, jo penso que això doncs, probablement pugui ser una...
Són superincòmodes, aquests trens.
Sí, però...
De veritat, són molt incòmodes.
A part que trobes molta gent que està premint està pitjant el botó d'obrir-se i no se'n dona que aquella porta no s'obre i el tio està...
A peu de funiculars, passa...
Tres portes dels tres últims.
Sí, a les antigues estacions de Sarrià i de Gràcia, Tres Torres i totes aquestes, abans també tenien problemes.
No, però de Gràcia l'han ampliat.
No, Gràcia, les altres, la Tres Torres, de, Sant Gervasi...
Aquestes no paren, normalment.
Bueno, els 5, 6, 55, sí. Són els que paren ja els Reina Elisenda.
Jo veig difícil, crec que sí, que potser morirem d'èxit. Jo és que arribo a un punt... Jo he notat això, que l'allargament dels trens... Això vol dir que feia molta falta, que calia.
Jo valoro molt l'ús de la ciutadania dels mitjans públics. Sí, això vol dir que redueix cotxes, també, no? Sí, és dir, és Sant Cugat, doncs tenim l'avantatge aquesta de que tenim un metro aquí que funciona. Ara, insuficient. No sé quina altra alternativa hi ha a nivell de transport públic.
Renfe va donar una data molt positiva perquè primer hi havia... es pensava que aquest augment d'usuaris a ferrocarrils era en detriment dels usuaris que deixaven fer servir, en el cas de Terrassa, la Renfe, però resulta que Renfe ha publicat que durant el 2015 i des del juliol que van entrar en funcionament les noves estacions fins ara, ha crescut la mobilitat de Renfe. Per tant, vol dir que és positiu en el sentit de es deixen de fer servir cotxes.
És fàcil, perquè si tu vas a Manresa, et surt més a compte agafar el tren de ferrocarrils de la Generalitat fins a Terrassa, ara tens un intercanviador que vas a Renfe,
De Terrassa hi ha intercanviador.
Sí, a l'estació del Nord.
L'última estació.
La penúltima. De Terrassa a Manresa estàs en 20 minuts. En canvi, si agafes des de Barcelona el tren per anar a Manresa, tardes una hora i pico. Ja. Tardes el mateix que fa 40 anys, eh? Però, en canvi, amb l'intercanviador de Terrassa s'ha notat molt que la gent que va cap a aquella zona...
Ja. Hi ha una cosa clara. Jo que de vegades baixo a primera hora, a la nova Barcelona, els túnels és que estan col·lapsats. O sigui, passes amb el tren tot content i veus tots aquells... que estan parats. Per tant, no m'estranya que, a més per racionalitat, jo també crec que amb el transport públic, però vull dir, no m'estranya que la gent agafi més el tren, perquè és que agafes el cotxe i et quedes allà.
Depèn de la zona de Barcelona, segur que et surt a compte anar en tren, a segons quina hora, eh? Vull dir...
Jo a Barcelona i a Terrassa, que hi vaig bastant, perquè com que jo sóc de Terrassa i tinc amics encara a Terrassa, sempre hi vaig amb tren, no agafo mai el cotxe.
Jo tampoc,
mai.
Sí.
M'estimo més a Barcelona, encara que hagi d'anar lluny de l'estació, agafar el tren i després caminar una estona, que no pas baixar amb cotxe o...
Autobús i metro a Barcelona, ja molt
clar. Ara arriba l'aeroport, des d'ahir.
Això també volia comentar.
Perdó, encara no. El dia 12.
Bueno. Som afortunats, aquí s'han quedat amb el tema dels trens, vull dir, no ens podem queixar. A més, ara també, si hem d'anar a Granollers, encara tenim l'opció... a partir del 2 de febrer, de tornar a agafar la R8 de la Renfe.
Aquests no són ni tan puntuals,
no,
ni tan...
van a baixar més la...
Ni tan amables.
I van a baixar la freqüència de pas, cosa que jo crec que això encara va...
No l'he agafat mai, jo, la Renfe, des de
no
Sant Cugat.
Mai. Jo tampoc,
sé on és l'estació, però no sé ben bé on
jo
para
sí
la línia.
Jo sí que l'he agafada. Perquè sóc un, ara faré una confessió, sóc un, el que es diu un transpotting, d'aquests que ens agraden molt els trens i ens agraden a veure estacions abandonades i fer fotos i això, i m'interessa molt el tema ferroviari, i aleshores agafo sempre que puc alguna línia. Quan vaig de viatge sempre agafo algun metro, algun tren.
Si fas com el meu pare, que agafava el tren, se n'anava a dinar a Puigcerdà i tornava.
Ostres, doncs ja una estona, és una estoneta fins a Puigcerdà.
Tenia res millor que
fer. I la línia de Puigcerdà ràpida, ràpida, sí, que es digui, no,
quatre
no
hores,
ho és.
Tardes, 4 hores.
Agafes un llibre, eh? Ja està.
O dos. el que bé deia el Pasqual, la línia 9, ja tenim, a partir del 12 de febrer, tindrem metro a l'aeroport, i més important encara, ara teníem la Renfe, que arribava a la terminal 1, a la terminal 2, i ara ja tindrem també connexió amb la terminal 1. Una gran notícia, segurament, pel tema mobilitat. Ara bé, tal com està fet ara, perquè la línia 9 és, encara no està acabada del tot, no està enllestida,
connectar després amb la resta de la ciutat, sí. Que això va a la zona universitària.
Exacte, línia 3
mínim. Tornar a agafar una línia 3 o allà on sigui és complicadíssim.
No,
bueno,
no. La línia 3 arriba a Plaça Catalunya.
No, però és una estona, perquè és des de Plaça Catalunya, fa la volta paral·lel i va cap amunt, sí. Les Corts i després arriba a la zona universitària. Sí.
Però en tot cas serà un problema de temps, no de comoditat. O sigui,
no, clar.
Un transbord. Sí.
Però jo, per anar cap a aquella zona, per anar cap a... que hi havia anat molt, ara no tant, per anar al carrer Nicaragua, sempre agafava la línia 3, sí. Perquè és més còmode el transport. Sí. Arribes amb metro, arribes en tren a Plaça Catalunya...
Però si el 3 has de passar per Drassanes i tal...
Bueno,
de
Déu, però tardes 10 minuts.
Són
més.
Minuts, bueno...
Home, heu agafat alguna vegada el bus de l'aeroport des de Plaça Catalunya? Sí, és una meravella.
Ràpid,
com pot ser?
Fantàstic.
És un misteri. És un misteri.
Jo penso que hi havia...
Avança per Sepúlveda i tots aquests carrers sense problema.
Passa, exacte. Jo no sé si té via lliure...
Sí, sí, té trams, té tants restringits, però en cotxe fas la prova d'anar a Plaça Catalunya Aeroport i no arribes.
Sí. Jo no fa gaire, que vaig quedar parat. És que ràpid, tu que hem anat. Sí.
Doncs tenim aquesta nova línia que, com bé dèiem, zona universitària fins a l'aeroport. El primer cap de setmana serà, hi haurà bitllets gratuïts per provar-la.
Sí.
Jo ja...
Tu ja estàs apuntat, t'has apuntat.
Ara, aquesta línia no és el que Lluís Recoder va fracassar, per entendre's d'aquesta manera.
No
va
hi havia diners per fer-la.
Sí, exactament.
Bueno, ara és la línia 9, que encara està a mitges.
Que no es feia no sé quina estació, em sembla que no es posa en funcionament. No,
però falta, encara està igual. Això està igual,
o sigui, la rellevància també d'aquesta línia és que ha de connectar la Sagrera amb l'aeroport.
Ha de fer per dalt, ha de passar tot una... I, en canvi, no té tot l'itinerari, ni hi ha totes les estacions, que algunes estan doncs, simplement aturades, les obres, i ara bueno, inauguren aquest tram, però no funciona tota la línia.
Ja.
També, el ministre Codé també va deixar mal acabada l'estació de Gràcia, i el seu substitut va acabar l'estació de Gràcia, que jo... em sap molt greu que hagin tret el Santi Vila d'Infraestructures, perquè penso que el poc temps que hi va estar ho va fer molt bé.
Però també potser hi havia diners, perquè el que es va trobar, jo crec que...
A ell també li sap greu d'haver deixat. Ahir vaig estar amb ell.
Ahir li sap
greu. I estava molt, sí, molt.
M'han
baixat els galons i ben bé no sabia per què.
El Lluís Recoder també, jo crec que es va trobar... la que era la conselleria més eminera, que és territori, la que sempre ha tingut doncs projectes i tal, en una època en què no hi havia diners, perquè a part, ara tenim el tema de l'enderrariment de la línia 9, però vam tenir el perllongament de les línies del Vallès de Ferrocarrils, que a Sabadell encara no se n'ha sortit.
Sí.
Tot el tema d'infraestructures de la Nacional 340, que s'havia posat en marxa des del tripartit, vull dir, va ser arribar amb la crisi, jo crec que es va trobar...
Jo sóc mal pensada, eh? Però la línia de Terrassa estaven les estacions fetes perquè es veien des de les Rambles i no es posava en marxa.
No ho sé, és que jo vaig fer força seguiment...
Perquè
aquesta
era
Ajuntament
línia... Socialista?
Sí.
Això és mal pensat, eh?
Jo sóc mal pensat, però quasi sempre l'encerto.
No ho sé, però jo crec que es va endarrerir aquesta línia l'any en un primer projecte, després va començar a endarrerir. Primer havia d'estar acabada el 2001, el perllongament. Sí. Després va passar el 2007, que era la data final, i ha arribat el 2015, va arribar. No sé, deu ser també...
I la de Sabadell està en la mateixa fase, ara s'ha desencallat. però durant anys...
Perquè allò té un altre problema també, és amb Sabadell Estació, la prèvia a la Rambla, que també allò està aixecat encara, no sé...
Tenim un expert, eh?
Jo ho veig, ja el plans pontino, com ho ha dit que deia.
Sóc expert, però la Sabadell Rambles ja fa anys que hauria d'estar...
La nova, la que està...
No, la vella de Sabadell Rambles fa molts anys que hauria d'haver estat tancada per un tema de seguretat.
Sí.
Perquè alguna vegada s'hi ha quedat algun tren allà parat i la feina que hi ha hagut per part dels mitjans bombers i tot a treure la gent d'allà dintre,
Jo també es va fer malament, perquè la via doble que arribava fins a Sabadell Estació, quan es va fer el túnel, que això és... Aviam, era a diferència de Terrassa, amb la mateixa època, tenir un tren soterrat era un gran avenç en aquella època. Ara bé, amb una via, doncs sempre té aquestes problemàtiques. Passa el mateix amb la línia de Balmes de l'Avinguda Tibidabo. Si hi ha també algun problema a Barcelona...
Però Sabadell Rambles era greu.
Sí, a més la profunditat que té...
La policia municipal havia fet moltes vegades evacuacions i eren complicades,
Doncs ja ho veurem. Aquí a Sant Cugat tindrem la sort d'estar connectats també amb les noves estacions i arribar, jo crec que a Castellà, ja no sé quina serà la data perquè arribi als ferrocarrils a Castellà.
Però com a mínim arribes a Mossos. I el Mancomunitat.
I el pont que connecta amb la Nacional 2 està...
Aquí a baix, al Papiol.
Sí,
diria que això s'hauria d'enllestir.
S'avança molt, però sí, vaja, si no, treballa... Però,
no hauria de trigar massa. No. Ara no recordo si el 2017, però...
També,
o abans, sobre aquesta
carretera.
Sí.
Perquè hi ha uns embussaments aquí, doncs, tremendos aquí per poder empalmar.
Doncs estarem a l'espera. Tema Madrid. Felipe González ha parlat.
Felipe González està jubilat i que continuï jubilat i que se'n vagi a Túnez a prendre la...
Ja estic a l'espera perquè he dit que hi ha la gran entrevista a primera plana del País.
El País, avui,
que està jugant.
El
està
Sánchez
jugant.
Li diu que per més vaya ser senyor González, li diu.
Com?
Li diu el Sánchez. Però hi ha gent que juga aquesta carta molt fort, molt fort, molt fort. Jo quedo parat i sorprès i molt disgustat, vaja.
Tots els mitjans forts, tots els IBEX 35 estan jugant aquesta carta.
Estan jugant, exacte. I aquest és el...
Home, ara estem força preocupats, no, els de l'IBEX? Perquè porten 3 setmanes arrossegant pèrdues.
Que posin un representant seu que sigui una mica més presentable que el senyor Rajoy. I el que vols que t'hi digui? A l'IBEX 35 ja els hi va sortir malament la jugada Rivera i ara els hi està sortint malament aquesta. Ara volen embolicar en el pobre PSOE, que no en té cap punt.
Jo no sé quina capacitat tindrà Pedro Sánchez de donar un cop de puny a la taula i dir: aquí jo opto per la coalició d'esquerres, amb la transitorietat que pugui suposar això.
Saps què passa? Que jo de la coalició d'esquerres, de Podemos, no me'n fio un pèl.
Doncs és l'única opció, és l'única alternativa. I és un grup que, ens agradi o no ens agradi, és un grup emergent, però que jugarà un paper important ara i d'aquí un temps. I per tant, o som capaços de pactar i de negociar i de fer pactes, o no ens en sortim, això és,
però
és una cosa sense sortida.
Josep Maria Balcells, pactar no vol dir fer una roda de premsa i dir que tu vols la vicepresidència del govern.
Doncs
això
és una manera...
No és pactar.
Bueno, això no és pactar. I pots fer la crítica que vulguis, jo et puc estar d'acord. Però és una manera de dir que hem de córrer. Hem de córrer i estem encallats. I algú que diu: tu, anem junts i juguem la carta que cadascú amb els vots que té.
La política és una carrera de fons, no és per córrer.
No, però quan hi ha eleccions i s'ha de formar govern, no és una carrera
de
fons. És una cosa d'emergència.
El primer govern Aznar va tardar 60 dies a configurar-se i no tenia problemes. I el segon també.
I això és bo? Per la democràcia i per allò del país.
No ens vam morir de por fer.
Mira, aquí hem passat 2 mesos o 3, vull dir, també, mira, i també ens anem sortint. Això. Però jo penso que és emergència. Tu, és emergència que les coses s'han de bellugar i no hi ha masses alternatives si no volem anar a unes noves eleccions, que potser seria el
que
més bo.
Que governi el Rajoy amb el senyor Rivera.
Doncs
no pot.
I l'altre tampoc no pot.
Per tant, doncs, si no és volen pactar
perquè,
amb Podemos, que ho diguin
ni,
ja...
Ni que pactin
anem a eleccions.
Ni que pactin amb Podemos no pot perquè no li surten els números.
Se suposa amb Izquierda Unida
i amb el PNB.
Amb el PNB. Hauríem de sumar.
Ja està. Però sí, doncs, i si dura dos anys, però correm perquè això estem en un atzucac.
Jo només volia dir que, pel que veig, que difícil és retirar-se.
Sí.
Que difícil... Dius per Papa Felipe, com diuen...
Sobretot amb els homes.
Amb Papa Felipe.
No? Felipe i pel Rajoy, probablement.
No, i ja no parlo de l'Aznar, que aquest no sé si s'ha retirat o no. Però vull dir, que difícil és retirar-se, sobretot quan encara t'estan rient les gràcies, perquè, és clar,
l'instrumentalitzen, Pasqual. Vale, en aquests moments l'estan instrumentalitzant els poders fàctics.
Exactament.
És això. O sigui, que aquest senyor, i ell es presta.
I ell està contentíssim.
Sí.
Llavors, clar, aquest senyor es troba amb que hi ha gent que li diu, no, la Falaga, i li va dir, tu ets un tio estupendo, i si fos per i Espanya, i no sé què, no sé quantos... I l'altre s'ho ha cregut, és que i clar, es fica en llocs que jo crec que difícil retirar-se, perquè dius, home, espera, ja ho arreglaré. I està deixant el Pedro Sánchez quan a los pies de los caballos.
Sí, quan un té una edat i agafa una nòvia jove, vol dir que és difícil retirar-se.
L'exemple no és dolent.
No, però estem un problema, perquè al costat de la dificultat dels pactes en aquests moments, sí, hi ha tots els elements nous que no sé si són casuals o no, doncs del tema de corrupció. El de València és un escàndol que tots... ho havíem comentat, tots ho sabíem o intuíem o se'n parlava, però no hi havia, no, ningú hi posava mà. Avui surt una altra vegada un ramal o una branca dels Eres d'Andalusia, per tant, doncs, que queda tocat el Partit Socialista, queda tocat el partit el PP, i això, per tant, doncs, és un país que està pates arriba.
Josep Maria, per què dius casuals o no? És que a mi és un tema que
no,
dius,
perquè
quan
és que
peten
just,
les coses?
Just en un moment determinat, doncs, d'aquí apareixen, doncs, casos d'aquests que, d'alguna manera... Jo
però
no
això
sé,
és la justícia, no. és la política... Qui fa sortir... Aquests casos...
Motivos los hay.
Sí.
I, per tant, doncs, els treus ara o els treus d'aquí doncs, 3 mesos quan hagi acabat tot. Però doncs, això dificulta realment...
Perquè
el problema
jo preguntat...
que té Ciudadanos, que d'alguna manera ha fet bandera de la lluita per contra la corrupció, ahir mateix el Girauta deia no, és que això ens impedeix de pactar amb el PP, perquè almenys ens impedeix doncs, que porti la bandera doncs, per lluitar contra la corrupció, el que és el referent precisament
el
en aquest moment.
El que els impedeix pactar amb el PP és que només han tret 40 parlamentaris.
Però necessaris...
Si haguessin tret 60 ja haurien pactat.
Sí, però són necessaris malgrat tot.
I el paper passiu del Rajoy?
Pues com sempre, que però, ha fet mai un altre paper.
Això ja és més, perquè li diu el PP, no sé si està imputat, clar que està imputat perquè han destrossat els discs de Gènova del
Barcelona.
Però ell sembla com si això no, o sigui, sembla com si això no anés amb ell.
Ell ha dit que no hi ha cap imputat del Partit Popular, perquè
està imputat al PP, no cap el Partit Popular està imputat
però
en aquests moments.
No sé, jo no vaig entendre molt bé aquesta declaració, no sé si és que
si tots els mitjans de comunicació són els primers que han callat quan s'ha enviat un ministre que es diu Cañete, que tothom sabia els negocis que feia en l'estret de Gibraltar amb el petroli, i se l'ha enviat a Medi Ambient a Europa.
Però què ha callat, perdona, els mitjans?
A veure, jo no he vist masses publicacions.
Jo crec que
ho
ha explicat força mitjans en aquest sentit. Tota la relació familiar, com han quedat els negocis
Maria,
de famílies estructurals.
Maria, és la justícia la que no ha de callar.
Jo crec...
Bueno, potser
no,
sí, no.
Però
no,
perdona, aquí les persones... Ell que va fer aquell examen que deien que havia de passar, el va passar perfectament, i era el problema no eren els mitjans, eren els que estaven asseguts en aquella taula que van fer...
D'acord.
Un 9, un 10, un endavant.
D'acord.
Aquest
no
és
sé,
el problema.
No sé quin és. Potser la culpa és de tots plegats de la falta d'ètica que dèiem abans de començar la tertúlia. Però, a veure, nois, algú està passant molt greu en aquest país.
Molt greu.
El Felipe
molt
González...
greu, i que deu ser difícil, perquè això de la transparència, que no sé quants ítems o quants factors té per jutjar si un país és transparent, és que, vaja, és que l'estat espanyol està a la cua de la transparència. Està al 36è lloc de... Clar, dius, com pots dir si tu em dius la veritat? Si dius, deu ser molt difícil
però,
de detectar.
Qual, jo saps que em preocupa en aquests moments que hi ha tants casos sobre la taula i els jutges doncs, els estan degirant i tal, que encara no he trobat cap partit que tingui problemes interns que reconegui, perquè l'excusa de dir, no hi ha encara sentència a presumpció d'innocència, quan tothom diu aquí hi ha merda i fa molta pudor. No ho reconeix. Ni Convergència amb el seu 3% ni amb les seves històries de Palau i tal. No hi ha manera de reconèixer però... que té un problema intern. ni el PP ni el PSOE, i aquí estem.
Però jo no estic tan d'acord amb que sigui... A veure, no estic tan d'acord. No estic tan d'acord amb que sigui un problema de sigles de partit com de persones.
També.
Home, hi ha coses que són de partit,
home,
eh?
Home, tots sabem que hi ha persones que es fiquen en un partit perquè en treuen profit.
Bueno, però Sònia, si tu tens uns contractes públics que en vas traient un 3% d'una manera estable, no és un problema de persones.
El que treia el 3% no estava no en el partit, precisament.
No és un problema de persones, eh? És un problema de transparència
i de control
ètic.
L'altre dia vaig sentir una frase que deia, coi, qui era l'ingenu que es pensava que els partits podien sobreviure amb les quotes dels militants?
Vale. Aquest és un altre problema que s'ha de resoldre per aquí.
Dius, home, no, perquè després pues, suposo que amb el que donen el grup, etcètera, però clar,
no
arriba
arriben,
un punt
no
que és... No arriben pel volum que han fet amb tot això. Perdona, personalment penso que Iniciativa sí que arriba.
Sí.
Penso que Iniciativa sí que arriba.
I els
el que
de Podem
que, si
han fet
que...
doncs, moltes coses. Dit, si tu mires els pressupostos de les campanyes de Barcelona de Comú, veuràs tu les xifres baixíssimes dels pressupostos electorals
també,
a comparació de tots els altres.
I dius, qui es pensa que els partits poden viure amb les quotes dels militants? Jo és que ni la sé, perquè pagues poquíssim. I militants tampoc ni en tenim tants i tants com perquè pugui d'allò. Llavors, clar, potser és un problema del finançament de partits.
Sí, aquest és un.
Se n'ha ajustat tots el cinturó una mica, eh?
Sí,
en l'últim any. Això ho han reconegut tots. Vull dir, els pressupostos de les campanyes no tenen res a veure amb el que es gastava
fa molts anys. I el manteniment de seus socials,
seus,
per exemple.
S'han venut el del PSC a Nicaragua, s'està en venda, no? El Convergència també, sí. Unió també.
Qui s'han cugat?
Sant Cugat també.
No hi ha seu.
De Convergència?
No, del Partit Socialista.
Però nosaltres
a
la seu que teníem era llogada, eh?
Sí, però em refereixo que, sí, que això és reduir,
reduir
despeses.
El que
passa
és que hem aprimat despeses,
sí,
és evident això.
Vull dir que ho ha fet tothom en aquest sentit. Vull dir que...
Però a nivell local, però a nivell també nacional.
Sí.
I a nivell nacional, la seu de Nicaragua, de fet, va ser un regal d'un fabricant, vull dir que no ens va costar diners, però mantenir aquella seu amb els 5 pisos i amb tots els despatxos de secretaris i secretàries, això s'ha d'acabar, no pot ser. Si avui en dia amb un ordinador a Sant Cugat, el PSC de Sant Cugat amb un ordinador i fent les assemblees a la Casa de Cultura ja en tenim prou.
Sí, evidentment.
I no necessitem tenir secretàries llogades. I
crec que aquest hauria de ser el prestigi.
Home,
el prestigi no és tenir l'edifici més important, sinó al revés.
Ni en el lloc més adequat, no sé, no senyor. Si en un despatx des de casa meva, si vols...
Hi ha problema d'imatge, també, Maria, una mica.
Però que la imatge hauria de ser la positiva, hauria de ser aquesta.
Però la imatge...
No la de Gènova.
Clar, la imatge és allò de l'ètica. Vull dir, si tenim un partit amb una imatge d'allò de sobredimensionada, són més importants?
Hi ha gent que es pensa que sí.
Bueno, doncs estan equivocats.
Parlant de seus, tu t'has fixat a la porta buida de la seu de Convergència, que la tenim aquí davant?
Què?
Hem deixat un regal, però no sense cap...
Ah, sí.
Hem deixat uns ous estrellats aquí a la façana.
Quina manera de fer malbé els ous.
Sí, és el primer que he pensat, dic... No, però és que em sembla que era una dotzena o així, dic, però a part, no sé, és que a més, com que no hi havia cap inscripció de reivindicar res, simplement...
Devia ser un tio que tenia molts ous.
Algú que tenia
molts ous, però dius, home, doncs, no sé, que hi ha gent que fa miracles, amb una dotzena d'ous, vull dir, no sé, no acabo d'entendre mai això, però, i a més sense cap tipus de...
I és com allò dels pagesos que llencen els tomàquets i
sí,
no sé què, tampoc no ho he entès mai.
Sí. Ara, això és un símptoma que és desagradable i és criticable, però hi ha aquesta relació de la ciutadania amb els partits, i els partits estan en aquests moments en crisi, i la imatge no són els nostres referents i que ens estan defensant, i cadascú doncs, amb les seves sigles, la seva filosofia, el seu programa, sinó que de dir aquesta gent ens estan enredant, és a dir, hi ha una situació de desprestigi, no?
Maria, què creus que passarà al congrés aquest dels socialistes del dissabte?
No, és congrés.
Bueno,
assemblea, no?
L'assemblea aquesta del Pedro Sánchez o del Pedro Sánchez.
Federal.
Jo penso que no passarà res.
Hi haurà molts espatecs per dins.
Sí,
no sé si
però tu no te n'enteraràs ni els mitjans de comunicació
tampoc. Bueno, ja veurem si no ens n'enterarem. Ja veurem si no ens n'enterarem. El que no sé és el resultat.
Exacte, el Pedro Sánchez sortirà...
Entra a la pàgina de l'Iceta.
I què diu l'Iceta?
Què diu?
No, no cal, no ens ho deixis llegir.
No costa res, entres a la pàgina. No, l'Iceta no està a favor de pactar amb el PP.
No. El Felipe González diu al País, prefereix una alternativa de govern progressista i reformista, però conscient que l'aritmètica parlamentària no ha fet ho ha fet pràcticament impossible, l'expresident del govern espanyol, i encara referent intern del PSOE, ha demanat tant al PP com a la direcció del seu partit que prioritzin els interessos del país i no de partit, i que no impedeixin que l'altre govern tiri endavant.
Diu, l'altre govern?
Diu el que li han dit que digui.
L'altre govern, entenc jo, que és
la
el que...
La gran coalició? Això és?
No, jo crec que el que està dient és que potser que l'investeixin amb abstencions o el que sigui.
Sí,
que
amb l'abstenció del PSOE.
Que intenti governar el PP amb els vots que té i no impedir que governi.
Tindria una decepció tan gran...
Ha dit això, a més, el...
Home, i després de 4 anys, però, amb tota la corrupció, veure, amb tota la història, que diguéssim, no, senyor Rajoy, vostè és el salvador d'aquest moment històric, home...
Però és
home,
que encara que no sigui Rajoy, tampoc volen votar el PP. Encara que canviïn de figura...
Clar, és que és el PP, no és el Rajoy.
Exacte.
No, és el PP, no, home, no...
Però quan hi ha grups polítics que tenen determinats... que no sé què fan a Madrid, la veritat, francament, i et diuen... que no, ells no votaran el Rajoy però tampoc votaran el Sánchez, què fan allà?
A què refereixes? Als autonòmics?
Esquerra Republicana i Convergència o com se digui ara.
Jo hi ha hagut moments en què el senyor Homs li he sentit a dir 2 o 3 vegades amb les dades que jo tinc en aquests moments jo no votaré.
Sí, jo també
aquesta
sentit.
Cosa de dir no sé si en vindran d'altres de dades ahir, les faran canviar. No ha dit allò.
Ahir textualment va dir per TV3 en aquests moments...
En aquests moments, però
bueno,
els
perdona,
altres
però
moments...
Què espera?
No, però
quin
que...
moment espera?
Bueno, home, doncs, que quan... queda, clar, queda termini queda molt, encara queda per decidir.
Jo quan diuen en aquests moments, no. Però l'altre diu mai, sí. Això no ho he dit.
També, no sé, però precisament amb això de a què espera, això ho hem vist també a Catalunya, que han exhaurit aquests 3 mesos que l'estat va diferent, de fet, fins que hi hagi el primer debat de la primera ronda de votació no, d'investidura, no començarà a comptar el termini per poder treure el govern.
L'investidura durarà la setmana que ve llarg, perquè el rei encara rep dilluns i dimarts els últims.
Sí.
I suposo que ha esperat que hi hagi l'Assemblea o el Consell Federal.
Sí, clar, segur.
Consell Federal.
Consell Federal.
Consell Federal. Doncs
segur.
Depèn d'això, llavors dimarts. Llavors, nomenar, fixar una investidura del qui sigui, anirem a finals de la setmana que ve. Bueno.
El que s'hi ha demanat al Felipe González, i ja tanco el tema, és que no està d'acord amb la gran coalició de PP, Ciutadans i PSOE, això sí que no...
Ha dit que no,
no
això?
Veuria, això ha dit que no. L'únic que sí que... Ell veuria el fet de permetre governar el Partit Popular amb l'abstenció
sí.
dels vots del PSOE, però contra la gros coalició en plan Alemanya això no ho veu.
Però amb l'abstenció del PSOE, vull dir, tu a la que has de presentar uns pressupostos i tal, és un govern que entra en precari.
Però això...
Les coses pot caure en qualsevol moment i dependrà de la voluntat política de l'oposició. Doncs anem a eleccions, tu.
Però
anem a eleccions, que sigui
la ciutadania.
Però això és un tauler
d'escacs. I les eleccions no donaran diferències a les que hi ha a votar ara.
Ja ho veurem. Aquí no es van atrevir a anar a eleccions, Maria, perquè tenien por precisament que hi haguessin moltes diferències.
Bueno.
Jo, la gent arriba a un moment que està tipa, no? I de dir, prou, tu, d'aquesta... I que, bueno, doncs deixem que la ciutadania decideixi, si no són capaços els partits de fer-ho.
Rajoy deia ahir en un programa Telecinco que defensava la innocència al màxim de Rita Barberà
sí.
i Camps.
Veus?
Havia fet el mateix fa uns anys amb el president de la Diputació de València, el senyor Alfons Rus... Alfonso Rus, i després l'hemeroteca, que és molt dolenta, van treure allò de Alfonso, coño, te quiero, no?
Sí, i vamos a passear-nos con mi cotxe d'alta gamma.
Exacte. És que aquest senyor, si haguessin de treure un llistat de frases, és un, no sé, que quedarien per la posteritat. Ahir també en algun diari en plan humor van treure també alguna que altra afirmació d'aquest senyor. A part dels problemes de l'aritmètica del Congrés, el Partit Popular que no sabem si és la casualitat o no que li treguin ara dos processos sí, sí. més d'investigació sobre el tema de la corrupció, realment la figura de Mariano Rajoy queda debilitada i més si s'atreveix a fer aquest tipus
de... Jo t'he de dir que no entenc, no hi he entès mai els valencians. Jo vaig tenir la sort o la desgràcia de conèixer personalment a la senyora Rita Barberà, i dic senyora per dir-li alguna cosa, i era la persona més mal educada i més hortera que m'hi he tirat a la cara, de veritat,
el qualificatiu.
Era una cosa d'una mala educació i no he pogut entendre mai. La vaig conèixer els primers temps que era alcaldessa de València.
I això que és periodista?
Bueno, no sé ni si sap escriure aquella senyora, la veritat, francament. No he entès com els valencians l'han anat votant sistemàticament. Sí, sí. No ho he entès mai.
És campechana.
Però no, és una... és que no és campechana, no és ni campechana.
Però això és un tema amb el tema de ja no del PP, no vull classificar-ho només amb aquest partit, sí. Però que partits amb càrregues, amb motxilles de corrupció i d'altres problemes aconsegueixin majories i no cal anar a València, en qualsevol territori, i guanyin eleccions.
Gràcies,
és una cosa que sorprèn.
Gràcies a què?
No ho dic perquè abans ja m'ha renyat.
Gràcies a què?
No, perquè doncs, que hi ha gent que suca, o ha sucat durant...
Però estem parlant dels votants. Sí, qui pot sucar? Vale, que hi hagi potser gent...
Andalusia, doncs, la gent dels ERES, l'altre... Un altre...
Però aquests poden donar el triomf a un partit? No, jo no ho acabo d'entendre, no sé, potser és això,
els mitjans
no
de comunicació...
Una experiència...
Els mitjans de comunicació, home controla
però jo molt crec que visualitza... Jo crec que els mitjans amb més audiència, no tots, però amb més audiència, jo crec que
la
visualitzat...
A València estaven monopolitzats els mitjans.
I aquí també.
Però a València miren altres també. Cadenes, també.
Bueno,
o miraven només Canal 9. Ara resulta que només miraven Canal 9.
No, però el reste d'Espanya, i t'ho dic, perquè, mira, muto a Terrassa, i per desgràcia he tingut que anar-hi molt sovint, posen Telecinco o La Sexta o 4, perquè la gent que es fa tractaments llargs vol veure allò. La Quarta, La Cinco i La Sexta. Com ha pujat Podemos al poder? Per als mitjans de comunicació de televisió.
Sí, home, sí.
A veure,
sí, és molt,
i a La Sexta hi ha estat cada dia. Sí. I de qui és La Sexta? Del és senyor Lara.
Sí, jo però molt ciutadà, ai, molt Podemos, no sé si el veig, jo, el senyor Lara, vull dir que...
Jo he quedat parat, ara que dius això. El mercat de Torreblanca, el mercat d'allà, la ràdio que se sent és una ràdio en castellà, tu.
Clar, perquè és la que vol la gent.
Però què vol dir que vol la gent? Qui mana el mercat?
Les infermeres de la Mútua de Terrassa, si posen TV3, els hi fan treure la tele.
Jo volia Pasqual, dir una cosa de tot això. Sí. M'hauria agradat també parlar de que s'ha anul·lat la declaració, bueno, d'allò del 9 de novembre, però bueno, jo volia dir una cosa, i és que tothom sembla que la corrupció, si preguntes, la gent sembla que ara, no sé si deu ser el primer o el segon problema, el problema que té. Per tant, quan arriben unes eleccions, com deia el Joan Miquel a València o així, i ara els hi fotran una clatellada.
Sí, i
resulta que no és així. És a dir, que potser la corrupció no sé si preocupa, però no deu fer tant de fàstic o tanta animadversió o tant de repulsiu com diuen.
Saps perquè què si pot no, passar,
sabent
també?
Que hi ha corrupció, com és que voten?
Sí, però diu, com que tots... Ja... Com que tots fan el mateix, és igual, doncs llavors jo tiro pels meus.
Vull dir que hi ha unes reaccions primàries.
Jo crec que no, que és que la gent no li deu preocupar tant, com diuen, no ho sé.
Jo no ho sé, ja et dic, a mi m'estranya que no és que estiguin governs, i no parlo del PP, parlo en general, de qualsevol ajuntaments, el que sigui, és igual.
Hauríem de fer una defensa molt gran, dir, la ciutadania és la sobirana, realment, els ciutadans són els sobirans al moment de les eleccions. Senyors, dic, pensem-hi bé abans quan anem a votar.
Exacte.
El que hi ha darrere de cada partit, la seva praxis, la seva història, i siguem capaços que tenim a les nostres mans en aquest moment la possibilitat de canviar les coses.
Sí, però et deuen dir, mira, de moment aquest el Rajoy ha fet que no s'intervinguessin al banc.
Només...
A l'altre no sé què, potser prima més el tema econòmic que el tema...
Ho deixem aquí, senyors. Maria Sansa, Josep Maria Balcés i Pasqual Lussó, que arriben els senyals horaris i els informatius. Ara els deixem ja amb el programa dels 50 Fons i el Carme Reverte. Gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Adéu-siau.